21 anys amb tu.
Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
Bon dia i benvinguts a Temps de Creure. Començam aquest espai de reflexió i actualitat. Tenim per davant 30 minuts per escoltar, per comprendre i també per descobrir aquells petits gestos i notícies que continuen donant sentit i esperança al nostre dia a dia. Vos parla Joan Picornell i comença Temps de Creure. Benvinguts.
Tota l'actualitat religiosa a Temps de Creure. L'Església Mallorca.
El bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, va mantenir dia 21 de maig una trobada amb periodistes i professionals de la comunicació de diferents mitjans a l'illa amb motiu de la celebració de la 60a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Durant la reunió celebrada al Palau Episcopal, Monsenyor Taltavull va compartir algunes reflexions entorn del missatge del Papa Lleó XIV per aquesta jornada, centrat en la necessitat de custodiar veus i rostres humans i de recuperar una comunicació que posi la persona al centre, especialment en un context marcat pel desenvolupament de la intel·ligència artificial i els nous desafiaments digitals.
El nostre dia a dia és un constant exercici de comunicació, moltes vegades amb paraules parlades o escrites, d'altres vegades amb imatges, amb ficció, amb música, amb sons, també amb silencis, amb mirades, amb somriures. Amb raó, el Papa Lleó XIV ha posat com a lema del seu missatge per aquesta ocasió custodiar veus i rostres humans, fent-nos veure així que el que necessitam és el rostre i la veu que tornin a expressar el que és la persona. Amb això volem valorar la dimensió constitutiva i pròpia de tota persona, que és l'art de comunicar-se. Ja als inicis de l'Església, l'Esperit Sant va fer possible aquesta comunicació i la bona entesa provocant la unitat en la diversitat de llenguatges. Ho deim avui, el dia de Pentecosta. Realment un miracle.
Tota l'actualitat religiosa a Temps de Creure. L'Església a Menorca.
Fa uns dies, la comunitat lasaliana de Menorca va celebrar la primera trobada al Col·legi La Salle de Maó per commemorar els 25 anys de vida de la Fundació Proideba a Menorca.
En el transcurs de l'acte, la família La Salle de Laió i de Maó van ser partícips de la presentació del llibre escrit pel germà de La Salle, Rafa Matas, de la comunitat de Laió, titulat 25 anys junts, que recorre la història viva d'aquests 25 anys de solidaritat, cooperació i compromís amb les persones més vulnerables del nostre món des dels valors de l'Evangeli. El llibre compta amb una participació directa per mitjà audiovisual del bisbe Gerard. A l'acte van participar nombrosos lasalians i convidats de totes les obres educatives de La Salle a Menorca. Finalment, l'acte va continuar amb un clima festiu compartint un aperitiu. La Fundació Proideba continuarà amb il·lusió i compromís la seva tasca per fer front als diversos reptes del nostre temps.
Recentment, la Delegació de Pastoral del Treball ha organitzat un cicle de trobades amb Francisco Porcar, militant de la Hermandat Obrera de Acción Católica de Castelló i autor del llibre Trabajo Humano, El Reto Pendiente.
Les activitats han servit per reafirmar el compromís de l'Església de Menorca amb el treball digne.
treballant en delegacions de pastoral del treball, altres religioses que treballen també, religiosos que treballen en barris obrers. Totes les persones que fem este treball, especialment els moviments, la tasca fonamental que tenim és animar que el conjunt de l'Església, que tota l'Església, ens preocupem més d'esta realitat del món del treball, d'anunciar l'Evangeli en aquesta realitat i de col·laborar a que el treball se faci en condicions dignes. La nostra feina és una feina, per dir-ho d'alguna manera, som un ministeri de l'Església per animar en la vida de l'Església el que se faça pastoral del treball. No?
Francisco Porcar va parlar al Cercle Artístic de Ciutadella, a la Fundació Rubio d'Amó, i també va tenir una trobada amb el bisbe Gerard, el clergat i les comunitats de vida consagrada, insistint a la contribució social que ha de fer l'Església per transitar de la ideologia de la rentabilitat a una cultura de la cura. Podeu veure la conferència completa al canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
El passat 16 de maig a Barcelona, a la residència salesiana Martí Codolar, va tenir lloc la trobada general dels equips de la Mare de Déu de Catalunya i Balears, en la qual van participar un gran nombre de parelles de Menorca.
El matrimoni format per Joan Mir i Àngels Mascaró es van estrenar com a responsables regionals. Durant la xerrada del prevere Llorenç Sales, conciliari d'un dels equips de Maó, va aprofundir en el sentit del sagrament del matrimoni, en sintonia amb el tema d'aquest any. L'amor és molt més que l'amor.
El diàleg amb els membres dels equips de la Mare de Déu va consistir bàsicament en redescobrir el sagrament del matrimoni. I aquest redescobriment es va fer en tres moments: abans de la celebració, durant la celebració i es després de la celebració. S'abans és centrar-se en la importància i el valor dels cursets prematrimonials com un veritable catecumenat de preparació per al matrimoni. Després vam resaltar els elements constitutius de la litúrgia del matrimoni per redescobrir la bellesa que té la celebració en si. I finalment, després de la celebració, es basa en descobrir el matrimoni com una veritable vocació i amb la missió de donar a conèixer la bellesa d'aquest amor consagrat per un amor que és molt més gran.
Després es va celebrar una eucaristia presidida pel prevere Berto Vidal, conciliari regional. I al capvespre va tenir lloc l'Assemblea General per presentar els components de l'equip regional i la jornada va acabar amb una escapada al Museu Martí Codolar, on està molt present la visita que Sant Joan Bosco va fer a Barcelona l'any 1886.
L'Església a Eivissa i Formentera.
Els col·legis de la Consolació i Sa Real d'Eivissa s'han sumat aquest mes a la iniciativa del Bocata Solidari, a benefici de Mans Unides.
A través de esta cuestación benéfica entre su alumnado, los dos colegios pertenecientes a la Fundación Diocesana Isidoro Makavich han recaudado un total de 5.786 euros que se destinarán a financiar los proyectos de ayuda de Manos Unidas. Manos Unidas ha expresado su agradecimiento a todos los alumnos y sus familias que han contribuido con sus aportaciones en estas jornadas solidarias.
La Delegació de Pastoral de la Salut i de Família i Vida del Bisbat d'Eivissa oferiran el diumenge 31 de maig a l'Església de Sant Agustí una xerrada informativa sobre les voluntats anticipades que impartirà Anna López, infermera familiar i comunitària i delegada de la Pastoral de Salut.
El acto comenzará a las 10:30 de la mañana tras la misa del domingo. Ana López, que ya ha impartido esta charla en Santa Eulalia, San Antonio y Ibiza, aborda el concepto de voluntades anticipadas o los dilemas éticos al final de la vida, así como cuestiones prácticas como la forma de solicitar y registrar las voluntades anticipadas o los modelos de documentos que existen para manifestarlas. El documento de voluntades anticipadas o testamento vital que la Iglesia española anima a los fieles a firmar es la expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o no está dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. El testamento vital también especifica que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos.
El papa Francesc ha fet pública la seva primera encíclica titulada Magnifica Humanitas, sobre la custòdia de la persona humana en el temps de la intel·ligència artificial.
Con motivo del 135 aniversario de la Rerum Novarum, el Papa León XIV reflexiona en su primera encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial. Se trata de un llamamiento a custodiar una magnífica humanidad habitada por Dios, promoviendo la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz. En la era digital es necesario desarmar la inteligencia artificial y superar la teoría de la guerra justa, realzando el diálogo y el multilateralismo.
El Col·legi de Can Bonet, un dels centres educatius de la Fundació Diocesana Isidor Macavic d'Eivissa, celebra aquest dia el seu 60 aniversari amb diferents activitats.
El acto conmemorativo más importante ha tenido lugar este viernes 29 de mayo con una misa de acción de gracias que presidió el obispo de Ibiza, Monseñor Vicent Ribas, en la iglesia de la Sagrada Familia de Can Bonet. Tanto el colegio como la iglesia fueron edificados en terrenos donados por el sacerdote don Vicent Bonet, que impulsó también otras mejoras en este barrio de pequeñas edificaciones unifamiliares que creció en las afueras de San Antonio desde los primeros años de la década de los 60 del siglo XX.
Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Estàs escoltant Temps de Creure a IB3 Ràdio.
Aquesta setmana entrevistam a la Montserrat del Pozo, que és religiosa, llicenciada en filosofia i lletres i pedagoga amb un màster en psicologia i gestió familiar. Estarà a Menorca per a participar a unes jornades de formació dirigides als docents de religió i als laics en general, unes jornades amb el títol Valors en l'era digital, reptes educatius per a una formació integral. Bon dia, Montserrat, i benvinguda.
Bon dia, Sònia, i bon dia a tothom.
Primer, per entrar en context, et volíem demanar quines oportunitats ofereixen les eines digitals, pensant bueno, l'ordinador, Classroom, la intel·ligència artificial, en l'àmbit educatiu.
La veritat és que jo crec que les eines digitals avui ofereixen unes grans oportunitats per personalitzar l'aprenentatge i també per, pues, per fomentar la creativitat, tot el que és facilitar l'accés al coneixement i ampliar moltes possibilitats de cooperació entre alumnes i docents. Avui la veritat és que podem crear entorns d'aprenentatge més flexibles, més oberts, més connectats també amb el món real. La tecnologia permet que cada alumne avanci al seu ritme, trobi diferents maneres d'aprendre, també que desenvolupi competències, aquestes que en diuen que són fonamentals doncs, per al segle XXI. No? I també diria doncs, que tant la intel·ligència artificial com les eines digitals doncs poden ajudar molt els docents a dedicar menys temps a tasques repetitives i més temps a acompanyar, a orientar i a conèixer doncs, molt millor l'estudiant. No? Ara, pensem que la tecnologia per si sola no transforma l'educació. No? El més decisiu sempre ha sigut la intenció educativa, el propòsit per què eduques, i les eines digitals poden ajudar, però el pensament crític, la comprensió profunda, la cooperació, la creativitat, això és plenament humana.
Mm-hmm, així és. I en aquest sentit, com has anat comentant ara, quin ha de ser el paper dels docents en aquesta era digital? Perquè suposa molts de reptes, però també noves oportunitats.
La veritat és que els docents sempre han estat molt importants sí. en tot el que és l'educació, però el paper docent actual és molt més important, perquè abans estàvem acostumats a que el professor o el docent era ja bueno, un transmissor de la informació, és l'únic que posaria com la saviesa, no? En canvi, actualment no necessitem un professor o un docent que sigui transmissor d'informació. Això ho tenim tota la butxaca sempre, no? Sinó que aquesta missió fonamental del professorat és acompanyar l'alumne i acompanyar-lo en el procés d'aprendre a pensar, a discernir, a relacionar-se amb els altres, a crear, fins i tot a donar sentit a la informació que rep. El docent es converteix en un guia, en un mentor, en un creador, sobretot nosaltres diem d'experiències d'aprenentatge, de dissenyar experiències d'aprenentatge que tinguin sentit, que siguin profundes. Aleshores, la funció essencial és el desenvolupament humà i emocional dels alumnes. Escoltar, orientar, generar confiança, ensenyar, conviure, despertar el desig d'aprendre. La tecnologia pot oferir moltes respostes molt ràpides, però només és un educador pot ajudar una persona a descobrir qui és i sobretot que pot aportar al món. Per això, lluny de perdre importància, el docent adquireix avui una responsabilitat doncs, encara molt més gran, no? Com mantenir viva la dimensió ètica, això és important, no? La dimensió espiritual de la persona és un dels grans desafiaments doncs, d'aquest temps.
Mm-hmm. I ara pensava que també el paper dels pares és essencial, no? Perquè els fills, els joves, facin un bon ús de les pantalles i de les tecnologies, no?
A mi em sembla que els pares tenen por.
Sí.
I a vegades, quan veus aquí les tutories amb els alumnes, els pares no saben massa, tenen por de perdre el seu fill. Diríem, prenent decisions, no? Decisions, pues, avui en dia pues, són decisions que no són ni disciplinàries, diguem, són decisions de cuidado, perquè recordem que cuidar un nen o cuidar un fill sempre exigeix i sempre hem de donar fortalesa no?, amb aquesta exigència i el cuidado és molt important, però si no s'exigeix no es pot cuidar.
I en aquesta societat digital, com podem mantenir viva aquesta dimensió ètica, relacional i espiritual de la persona?
Bueno, crec que és molt bona pregunta, no?, perquè és un dels grans desafiaments del nostre temps. Vivim en aquesta societat doncs, tan hiperconnectada, tan accelerada, una societat tan plena d'estímuls que moltes vegades pues, és tan pobra en silenci, una societat pobra en profunditat, una societat pues, que la trobada humana es fa difícil, encara que hi hagi moltes connexions per internet o tinguis molts amics per qualsevol red social, no? Per això crec que l'educació ha de cuidar més que mai aquesta dimensió ètica, relacional, que deia abans, espiritual. Educar no és només preparar per un treball o per l'ús de la tecnologia, sinó que educar és ajudar a cada persona a desenvolupar aquesta interioritat, això que portes dintre, no? Aquesta sensibilitat, aquest sentit de la responsabilitat. I sobretot la capacitat d'estimar, de cooperar, de comprometre's amb el bé comú, amb el bé de l'altre. Jo crec, com sembla, que l'escola ha de continuar sent un espai on els alumnes aprenguin a escoltar-se, aprenguin a dialogar, aprenguin el que és la democràcia, aprenguin a respectar, a reflexionar i sobretot també a preguntar-se sobre el sentit de la vida, per què estic aquí i per què val la pena viure. I la dimensió espiritual pues, no pertany únicament a les religions, com bé saps, no? Sinó que té a veure també amb aquesta capacitat de transcendir, d'admirar-se, de buscar sentit i d'obrir-se als altres, no? És a dir, que en un món cada vegada més tecnològic pues, necessitem educar més profundament a la humanitat. Jo crec que la gran sort que ens ha fet la intel·ligència artificial és plantejar-nos de què és l'ésser humà. I aquest ésser humà com ha de viure, com ha de pensar, i el problema no és que les màquines pensin com el ser humà, sinó que el problema seria que el ser humà pensés com les màquines, no? Llavors, el futur penso que no dependrà només de la intel·ligència artificial, sinó de la qualitat humana de les persones que la usin o que la utilitzin.
I, com han dit a la introducció, participaràs a Menorca a les jornades de formació sobre el tema valors a l'era digital. Si ens pots anticipar un poc el contingut de la teva xerrada, que voldràs transmetre en els docents i també en els laics en general?
Pues mira, la veritat és que he trobat una imatge que crec que, una metàfora, millor dit, que crec que a Menorca pues, té molt sentit, que és el far.
Ah, sí?
Aquest far que il·lumina, no? Aquests cinc fars que té la illa, si no recordo malament, no? Aquests racons tan significatius pues, per Menorca. Pues em sembla que un far no apaga la foscor del mar, sinó que el far il·lumina. Il·lumina perquè sempre la navegació sigui segura. I el que m'agradaria d'aquesta xerrada és que la gent o el professorat o el docent o les persones que vinguin agafin més confiança en ells mateixos i que davant d'un món així podem tirar endavant i la confiança que un mateix encara no aconsegueix moltes coses però sí que pot, no? Llavors la importància del treball interior, la importància de no treballar només d'una manera instrumental sinó la importància de que et surti de dintre aquesta vocació de poder donar el millor de tu mateix als altres. Penso que el far, no sé, és com una metàfora on es veu que els mestres dius i que la vostra feina pues, no és evitar que els alumnes entrin al mar digital, perquè el mar és el seu món, però sí que la feina de lo que és el mestre és que quan hi entrin no depenguin de la corrent, sinó que sàpiguen que porten una brúixola a dins i un far a terra ferma, que són els mestres. És a dir, fer que aquest far, que a Menorca té tanta importància, doncs també té importància amb tots aquests professorat que assisteixi, aquestes persones que assisteixin, per agafar confiança en ells mateixos, que ja són llum. Llavors, que no s'amoïnin tant.
I doncs, quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Montserrat, per compartir aquesta estona entre nosaltres i per ajudar-nos a reflexionar sobre aquest tema de tanta actualitat i tan important a la vegada.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me parlar. Gràcies.
Després d'aquesta conversa, continuem a temps de creure posant la mirada en l'actualitat dels propers dies i en tot allò que ens ofereix l'agenda de les illes. Anem fins a Menorca, on Sònia ens posa al dia de les principals cites i activitats previstes a l'illa aquests dies.
Aquest diumenge, dia 31 de maig, es celebrarà la festa externa de Maria Auxiliadora a Ciutadella. A les 7:30 cap vespre, missa, al santuari presidida pel bisbe Gerard i després, a les 8:30, processó de Maria Auxiliadora pels carrers de Ciutadella. Aquest dilluns, dia 1 de juny, es farà un col·loqui sobre el procés de regularització de persones migrants. Serà a l'Alló, a les 8 de cap vespre, a la sala d'activitats ciutadanes. Aquest dimarts, 2 de juny, comença el cicle de misses d'estiu a l'ermita de Fàtima, a Mahó. A les 6 de cap vespre es farà un rosari i a les 6:30 una eucaristia. Dimecres, dia 3 de juny, al matí, a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro, es farà una nova sessió del Consell Presbiteral. I també dimecres, dia 3, en aquest cas al cap vespre, es celebrarà l'Assemblea Diocesana de Càritas Menorca a les 5 de cap vespre a l'edifici Calàbria, a Mahó. dijous dia 4 de juny, tindrà lloc la trobada de final de curs de Vida Creixent. Serà entre les 11 del matí i les 5 del capvespre al Santuari de la Mare de Déu del Toro, amb una trobada que inclourà una pregària mariana, una eucaristia i un dinar de germanor. I el pròxim cada setmana es celebrarà la solemnitat del Corpus Christi. A l'arxipestat de Mahó serà dissabte, dia 6, amb una missa a les 7 i mitja del capvespre a l'Església de Santa Maria. Tot seguit es farà una processó fins a la parròquia del Carme. I a l'arxipestat de Ciutadella serà diumenge, dia 7, a les 7 i mitja del capvespre amb una eucaristia a la catedral i tot seguit processó pel recorregut tradicional de la ciutat. Aquest mateix cada setmana, dia 6 i dia 7, es celebrarà el Dia de la Caritat. Per això les col·lectes de les misses aniran destinades a Càritas Diocesana.
Un salt fins a Eivissa, on Inés repassa amb nosaltres tota l'agenda cultural, social i també les propostes que no vos podeu perdre aquests dies a l'illa.
Pues en la agenda diocesana de Eivissa, comentar que la parroquia y el pueblo de San Fernando en Formentera celebran su fiesta patronal este sábado 30 de mayo. La misa solemne en honor a San Fernando se oficiará a las 7 de la tarde, presidida por el obispo de Eivissa, Monseñor Vicent Rivas. En los días previos, entre el miércoles y el viernes, ha tenido lugar el triduo a San Fernando. También comentar que la parroquia de San Pedro celebra este domingo 31 de mayo el fin del mes de María con una misa solemne en la iglesia de Santo Domingo, en el antiguo convent, a las 8 de la tarde. Acabada la Eucaristía, saldrá la procesión que portará la imagen peregrina de Santa María hasta la Santa Iglesia Catedral. Durante el trayecto se estará rezando el Santo Rosario.
Ens anem acomiadant per avui. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i per fer camí amb nosaltres. Ens trobam el proper dissabte. Fins la pròxima setmana.
Contra la cara, desperta la mirada, el món al meu voltant. Sento que tinc ganes de viure, camino amb un somriure, amb pas per mi constant. Sento una alegria que no sé com explicar, sento que tampoc no puc callar. Sento que algun dia tornarem a caminar amb tots aquells que marcats per l'esperit.
La vida ens va donar.
Marcats per l'esperit.
Ell ens arribarà.
Marcats per l'esperit.
Avui ens semblarà.
Marcats per l'esperit.
Amb tots els germans.
Sento un caliu que tot ho escalfa i em mou a la pregària en el fons del meu cor. Sento que també vull silenci, cuidar-me sense pressa i omplir-me de l'amor. Sento una alegria que no sé com explicar, sento que tampoc no puc callar. Sento que algun dia tornarem a caminar amb tots aquells que han estat marcats per l'esperit.
La vida ens ha donat.
Marcats per l'esperit. Per l'esperit. Davant del mal del món sento com una força estranya que sempre m'acompanya i apaga el meu dolor. Sento una alegria que no sé com explicar, sento que tampoc no puc callar. Sento que algun dia tornarem a caminar amb tots aquells que han estat marcats per l'esperit.
La vida
Ràdio. Les notícies de les 3.